El gall del monestir.
És el moment de la tertúlia, el Sant Cugat a Fons, la tertúlia dels dilluns, avui en companyia de Lourdes Dalmau. Molt bon dia, Lourdes.
Bon dia.
Eduard Gené, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Lluís Ribas, bon dia.
Hola,
bon dia. Albert Roda, molt bon dia.
Bona República.
Uf.
Ai, perdó, dia, perdó, 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 perdó. Bon dia, bon dia. No sé, se m'ha anat l'olla.
No, per desgràcia, no.
Uix, esteu avui embalats,
bon
eh?
Bon dia i visca els Eagles.
Hi ha gent que està als núvols.
T'hauràs d'acostar una mica, el micro te l'hauràs de posar bé, Lourdes. Ara.
De moment tu estàs centrada, eh?
Ara, això de bon dia, eh?
Com sempre.
Això de bon dia micro, segurament serà sobretot pels pagesos que estaven reclamant aigua. També suposo que per la resta de mortals, que va molt bé per combatre la contaminació. Però vaja, que per sortir de casa és un dia una mica...
L'aigua és vida, l'aigua és vida.
Sí, tant. No?
Feia molta falta. No ens queixarem sempre de tot, ens queixàvem de la sequera, benvinguda l'aigua, litres, no, si no plogui tota la setmana.
Però de moment encara no ens hem queixat.
Que plogui 40 dies seguits.
No ens hem queixat, està bé.
Avui està descentrada.
Està bé.
Jo estic content que plogui.
Sí.
Sobretot perquè no hagi d'anar a cap lloc així que tingui que agafar cuina. Molt lluny.
No, i sobretot que...
No et quedaràs amb cap embús, no?
No, sí, no tinc cap embús.
I sobretot que nevi. Perquè la neu és una reserva important d'aigua. Eh?
Sí, sí, sí.
Doncs això és,
si tenim reserves, molt... ara tenim reserves per un quant temps. Eh? Quants, sí, tota aquesta nevada, doncs que continuarà, veurem quant dura, com es magatzema, etc etc.
Abans érem la reserva espiritual d'Europa, ara serem la reserva d'aigua d'Europa.
No, ja no? ens agradaria, sí. Però mentre hi hagin els rius europeus que hi ha, nosaltres, desèrtics.
Ser la reserva espiritual, has dit?
Sí, antes érem en Franco, però érem la reserva espiritual d'Europa. Sí?
No, perdona.
Ah, no,
reserva
no
espiritual d'Occident.
Ah, d'Occident, hosti, encara més fort.
Pues gira.
Us esteu anant molt enrere, no?
És l'edat. És l'edat.
O és el temps que us fa...
Sí, cap a melangia.
És l'edat que ens denuncia.
Podem arribar, però al moment, eh?
Home.
Sí, pum. A l'últim moment, a l'últim d'actualitat, eh? A l'últim.
Mireu, per no començar per política, perquè evidentment no ens estalviarem el tema, dic per no començar per política. Comencem per cultura, però en relació amb la política. Vau veure els últims... Goya?
Bueno, jo vaig començar a veure-ho.
Ah, vas començar, però no vas voler acabar.
Vaig començar i, francament, els dos presentadors, sobretot un d'ells... eren impresentables.
Presentador impresentable.
Exactament, o sigui, exactament impresentables.
Tu vaig veure els Gaudí.
I per tant, sembla que vaig estar els 10 primers minuts i després ja ho vaig deixar córrer, sobretot quan un va vomitar a la cara d'aquell pobre company i un actor que té uns problemes de mobilitat molt importants.
En Langui.
En Landy. I quan aquell va vomitar, no en l'escenari, sinó dins de l'escenari, però que es va veure en pantalla gran, ja vaig dir, bé, ja en tinc prou. Ja. A més a més, tenies idea de qui podia ser els guanyadors i qui no podia ser els guanyadors, i llavors em vaig retirar a llegir tranquil·lament i després ja sortirà la notícia, ja ho veuré. Cap sorpresa especial.
Home, les crítiques no han sigut gaire bones. No han sigut benevolents.
No vaig veure, la veritat és que no vaig veure. El que sí que estic molt content és que hi ha molta gent catalana que, evidentment, doncs, ha guanyat el premi. Sobretot la Bruna Cosí, que la Bruna Cosí és quasi parenta meva de segones, perquè diu Bruna Cosí Boldú. Jo tinc uns cosins que es diuen Boldú Roda. O sigui que per terceres, és una noia que la conec des de quan era molt petiteta, i filla de l'Enric Cosí, que l'Enric Cosí també té un programa de ràdio, havia tingut un programa de ràdio de cançó francesa, molt important, i que ara també em sembla que està en Medi Offsider.
Però que de tant en tant fa alguna cosa.
Sí,
però... De tant en tant fa alguna cosa. L'última cosa que li vaig veure va ser 12 anys amb la Sense Pietat.
Sí.
El Raval, el Teatre del Raval.
Sí.
A tot el Raval. Ha sigut uns Goya, un Goya basco-catalans.
Basco-catalans, sí.
Això diuen.
Però està bé, en fi. En definitiva, espanyols, que em diuen.
Jo el que us volia plantejar és els Goya, sí. Les últimes edicions dels Goya sempre han estat molt reivindicatius, amb diferents arguments. Aquesta edició també ha reivindicat a la dona, però jo no sé quina reflexió, quina lectura feu que no hi hagi hagut un altre tipus de reivindicació quan el sector cultural espanyol sempre s'havia manifestat i s'havia posicionat políticament. És que no hi ha hagut absolutament res, ni una mostra a la situació política de Catalunya.
Em refereixo al fet català, evidentment,
sí,
no?
Sí, clar.
La pela és la pela.
Jo el que vull saber és la lectura que feu i quina reflexió.
Jo crec que els intel·lectuals d'aquest país estan de vacances.
No, tampoc és això.
Ah, no?
No, no, home, pues que, evidentment, doncs, és un tema complicat. Llavors,
molt complicat, no.
Amb Espanya, doncs, no hi ha aquesta...
Bueno, pues això és por.
No és que estigui d'acord o en desacord.
Encara és pitjor. Però penso que, estàs dient que hi ha por.
Bueno, sí, en un moment determinat, suposo que deurien haver-hi unes consignes determinades, eh?
Pues
jo estic segur que deurien haver-hi una consigna determinada, o ha de dir que, bueno,
que vigileu amb
el que
clar,
dieu,
però...
perquè evidentment, doncs, això
però
és una cosa que
es va reivindicar quan es va pujar l'IVA cultural.
Sí, sí,
van protestar.
Bueno,
és diferent,
exacte.
Van protestar per el no a la guerra.
Sí,
bueno, van protestar per la guerra.
Sí, per la guerra.
Sí, ara haguessin tingut que protestar perquè hi ha gent a la presó, d'acord?
No, no, jo no ho veig d'aquesta manera. Hi ha molta gent que pensa estan...
Ben fet, i encara massa poc. Sí.
No, vull dir, tothom ha de ser responsable dels seus actes. Però, a més, jo això de barrejar-ho tot i sempre de tot fer-ne un gran paquet i tot això, doncs no, cadascú que es dedica a lo seu, crec. Llavors, a nivell individual, que expliquin el que vulguin, perquè m'imagino dins del col·lectiu també hi haurà gent de tot. No tots seran de la mateixa corda. Per tant, de vegades això dels pronunciaments, això en generalistes, diem-li, tampoc no es veu tota la pluralitat. Gràcies. Que es pot donar en el conjunt del grup. I, per tant, me n'alegro molt que cadascú es dediqui a la seva feina.
Això mateix.
Jo la veritat és que vaig pensar que els premis, a mesura que després vaig saber quins eren, que anaven sortint, no vull dir que estigués una cosa ja preparada totalment, però sí que estava aconsellada, probablement. Mm. Hi ha una altra característica que també he de destacar, i és el fet de que no hi hagués, com la pel·lícula que ha estrenat fa poc, l'Àlex de la Iglesia, que durant algun temps va estar director, o president de l'Acadèmia, i que es veu que va deixar bastantes ferides, amb segons quina gent, i li han pagat doncs, el fet de no presentar la pel·lícula. I deien que no van presentar la pel·lícula perquè per una setmana de diferència des del dia de l'estrena fins al dia que es tancava doncs, l'admissió de possibles premiats, doncs no havia arribat. I en canvi doncs, va venir el senyor Javier Bardem i el senyor Penérico Cruz, que és de punt de vista
internacional.
Té una presència interessant i amb una pel·lícula que de fet encara no s'ha estrenat. Els resultats finals d'aquesta pel·lícula basca, si feu-ho bé, els que guanyen amb aquest concurs, amb aquesta convocatòria, són una pel·lícula basca, una pel·lícula catalana i una pel·lícula feta per un director de català en anglès.
En anglès, a llibreria.
O sigui que això, diguéssim, als Òscars, als Estats Units, això no ho podien entendre mai de la vida.
Sí.
Mai. Perquè és que, clar, una pel·lícula, uns premis de cine espanyol, que llavors els que guanyin siguin una pel·lícula, que guanyi pel·lícula i direcció important, sigui en anglès, és greu. Una altra cosa significativa dels premis va ser que els dos actor i actriu principals de la pel·lícula a la llibreria, doncs a Barcelona no van venir. O sigui, estava a la llibreria també per ser premiada i no van venir. En canvi, a Madrid sí que van anar-hi, com és lògic. També significatiu, en aquest sentit, de la categoria que se li dona a cada un dels premis. I en quant als premiats, a mi em sembla, en general, que està bé. Dintre del cinema actual que s'ha estrenat, doncs, sobretot entre alguna cosí que deies tu, doncs, és fa un paper extraordinari.
Sí, sí,
extraordinari,
sí.
Una cosa fantàstica, i el d'ahir Verdaguer també.
El Verdaguer també, sí.
I en aquest cas, a Madrid, amb els Goya, no van acceptar que hi hagués la candidatura de les nenes, o de la nena, de l'Ai Artigas, perquè és a partir de 16 anys...
Hi ha una protecció dels menors, sí, no?, sí. En aquest sentit. Que
aquesta protecció dels menors bases, a mi em fa gràcia, perquè quan veus segons quin tipus d'actuació i presentació dius, doncs bé, d'acord, potser que ets protegissi també els que no són menors de veure segons quines històries.
Jo entenc que no vaig veure els Premis Goya, la veritat, però em sembla que els Premis Gaudí van tenir, anem a dir, molta més repercussió des d'un punt de vista mediàtic, en el sentit, diríem, doncs, de que estaven molt més organitzats i que d'alguna manera doncs, el David Verdaguer ho va fer bastant bé dintre del que cap. No sé, va donar la sensació aquesta, no?, que hi havia aquesta diferència anem a dir, entre uns i uns altres. Però, vamos, però jo penso que van estar bé. Vull dir, els premiats també jo penso que estan molt ben escollits i, per tant, a mi l'Acadèmia Espanyola se l'ha de felicitar. Vull dir, de fet, és una...
A la pel·lícula en dia que van portar 10 premis, doncs en aquells moments a Barcelona la fan a 2 cines. Hi ha un dels dos cines només a una sola hora.
Sí, sí.
Vol dir que segur que a partir de divendres això canvia.
Es multiplicarà.
Això canviarà radicalment.
Es multiplicarà inevitablement. Molt bé, doncs deixem els Premis Goya. Després tornarem a parlar d'uns altres premis a la ciutat de Sant Cugat, perquè entrem ja en l'última setmana de votacions.
I ningú mira ningú.
Eh? No, ningú mira ningú.
Tenim algun candidat, no, a la taula?
Tenim un candidat a la taula.
Tenim un candidat.
Sí, sí, tenim un candidat. El senyor Lluís Ribas. Però en parlem després. Anem per la notícia, una de les notícies del dia, que tornem al tema de, bueno, de cada dia, el pa nostre de cada dia. La situació de la investidura de Puigdemont o de no sabem qui. Quan es va produir la suspensió, l'ajornament de la sessió d'investidura, doncs això va crear un trencament, va posar de relleu aquestes diferències entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que sembla que s'intenten novament restablir, no? Normalitzar novament aquesta situació, aquesta entesa, d'aquí que hi hagués una reunió ahir de membres d'Esquerra Republicana amb Puigdemont a Brussel·les, i avui Puigdemont es reuneix amb els seus, amb els diputats de Junts per Catalunya, a veure quina és la fórmula màgica per sortir d'aquesta situació. No sé com veieu el panorama. En tot cas, hi havia una opció que va comentar en Junqueras, la de la doble presidència, que aquesta fórmula, doncs aquí hi ha hagut qui s'ha pronunciat...
Són invents que, evidentment, no penso que arribin enlloc.
És esgotador, anar-hi donant voltes no, i fer la croqueta gran, si us plau.
No,
vull dir, les coses han de ser lògiques i han de ser raonables.
Bueno, per això s'està parlant. Ara s'està parlant.
Tanta estona cal?
Sí que cal. Tota l'estona que vulguis. Parlar s'ha de parlar tota l'estona que vulguis.
I mentrestant, el Parlament aturat.
Bueno, però hi ha
alguna manera... No hi ha res que fer, no hi ha res. Tothom allà cobrant i anar vivint i ara...
No siguem tant d'acord. Penso que les coses s'han de treballar i que d'alguna manera s'han d'arribar a acords.
S'han de treballar el què?
S'han d'arribar a acords.
El senyor Puigdemont vingui aquí a Espanya, probablement estarà a la presó.
Ja ho veurem.
No, clar, no vindrà, no? Ja va llogar allà
casa.
faltar per passar una bona temporada.
És la seva decisió. I per tant, ahir, doncs, a partir d'aquí, doncs, veiem com... El que sí que és evident és que no es pot posar un govern, a dir que sigui, que es posi el govern i llavors que se'n vagi tots a la presó. Això és del gènere...
De calaix.
Del gènere tonto, no? Vull dir, no fer alguna cosa. Per tant, s'estan buscant solucions per intentar que el candidat sigui el Puigdemont, però si arriba un moment que no pot ser el Puigdemont, perquè el país ha de funcionar, doncs canviarem,
obvi,
evidentment.
Com bueno, és obvi.
Però ja ho veurem, ja ho veurem.
No ho tens clar?
El Torrents, ho tens clar o no? El president del Parlament...
Heu de parlar al micro, perquè si no, no arriba.
El president del Parlament va demanar 10 dies per intentar buscar una legalitat possible. I el seu candidat continua sent el Puigdemont. Si veu que durant aquests 10 dies no s'ha arribat a coses així, doncs suposo que faran algun canvi.
Mansamunt a la taula, qui creu que serà el president Puigdemont a Catalunya? Aviam.
No, és lògic,
no s'aixeca ningú una mà.
Aquest país és lògic.
És lògic.
És lògic que estiguin doncs en persó uns senyors encara no sé gaire bé per què.
No?
No.
Si vols t'ho expliquem, perquè sí. A més s'ha escrit
no,
moltíssim.
No, perquè hi ha molts juristes que no estan gens d'acord, o sigui que potser tu ho saps més que ells.
Bueno,
però hi ha
jo,
molts,
el qui
molts,
té la competència, perquè
la competència,
si hi ha una cosa que està molt clar...
Tu creus que està bé que siguin a la persó perquè ho van fer?
Jo et contesto.
Pues jo
no t'he contestat.
Vale.
Bueno, ell no està d'acord, però jo penso que tot aquell se salta la llei com qualsevol altre, sigui, es dediqui a la política o no, ha de complir amb la normativa vigent. Perquè, insisteixo una vegada més, que a mi l'únic que em dóna garantia...
Com el cunyat del rei, no? Com el cunyat del rei, per exemple, perquè està condemnat.
Escolta, em vols barrejar les coses?
No, dius que tothom. Tu dius que tothom que no compleixi la llei
té d'estar
per això. Tu estàs d'acord que l'Iñaki estigués a la presó?
Per suposat, si té una condemna i tal.
Té una condemna, oi que té una condemna?
Mira, el rei, perquè diuen que és, com es diu això, no el poden tocar, però jo els faria tots tocables.
No, però jo parlo d'un concret.
Però ja t'estic dient, jo t'ho poso estar amb el rei.
Jo no faria comparació. No.
Tot aquell que tingui una causa, que la pagui.
Segons qui sigui, està condemnat, sí.
No, jo no faria comparació. Jo dic
que
una cosa és una cosa i una altra cosa és una altra. Per tant, anem a dir, doncs, el tema...
I el gas és el gas.
Home, no, però el tema anem a dir de...
Estem parlant d'un personat...
S'ha de recuperar la presidència de la Generalitat i s'ha de comprar el govern.
Sí, per tant, ara això és més metafísic.
Si comencem a fer comparacions, evidentment, doncs, tens la de guanyar, segur. Però evidentment, doncs, jo no faria comparacions en aquest moment, jo penso que hem de deixar treballar la política, que llavors arribin acords i a veure
això
què passa.
Això fa molts mesos hem sentit aquest
punt. Bueno, doncs ho sento, s'ha d'intentar.
Ja portem algun any.
Sí, no deuen treballar gaire, la política.
No, dic l'Esquerra Republicana i el PDeCAT en aquest cas, vull dir, per tant, jo penso que sí que s'han de treballar i s'han de buscar acords. Home, és que la política bàsicament és pacte.
Sí, però
i per tant hem de buscar aquestes solucions. Si en un moment determinat el senyor Puigdemont no pot ser perquè evidentment hi ha un 155 i hi ha unes forces diríem repressores en les quals doncs estan intentant acarbillar-nos, doncs bueno, arribem a un moment que no tindrem que fer alguna altra, anirem a Estrasburg o el que sigui, però mentre haurem de posar un altre president. Vull dir, escolta, així està clar i sense cap mena de problema. Vull dir, no seria més papista que el papa.
Com que jo he dit en aquest programa diverses vegades que la justícia no actua igualment per tothom, que és una cosa que no se m'accepta, però és així, doncs, i no faré cap comparació, perquè efectivament, doncs, tal com deia Lluís, doncs hi ha casos, i no només aquest,
hi ha una llista total.
Sí. El que sí és veritat és que es trobem en una situació on els partits polítics, en aquest cas els que en diuen independentistes o es diuen independentistes, estan en una tessitura difícil, una situació difícil, perquè tots dos, sobretot perquè el tercer no té prou votants com per poder estar al davant, aquests dos volen ser tots dos els primers, volen mantenir la seva primacia, i això fa que això es vagi retreçant. Jo no crec personalment en una presidència com el que es pretén. No hi crec, perquè no és operativa. Sí crec en el fet de que hi hagi una persona com en Puigdemont que estigui on està i vagi internacionalitzant el tema, de tal manera que a poc, però sobretot, pensem, a poc, això va agafant un caràcter que arribi un moment en què hi hagi alguns dels països europeus que hagin de prendre un tipus de decisió, com ja s'ha pres amb altres coses, i obligar el govern espanyol a fer determinades coses com ja s'ha obligat, en el cas quan era el Zapatero president i en el cas quan era el Rajoy president. Per tant, això sí que ho crec. Ara, pensar en una presidència, com es va dir, doncs una doble presidència, una que fos representativa, no sé què, i l'altra que fos executiva i tal, a mi em sembla marejar la perdiu, senzillament.
No
ho veig. I sobretot, el que sí m'agradaria és que això tingués un plaç de temps relativament curt, perquè l'acció del dia a dia, o sigui, la suposada aixecada del 155, cosa que jo cada vegada ho dubto més, perquè és molt, 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 és molt més pràctic pel govern central tenir el 155 i que totes les coses que s'hagin de fer, sigui salut, sigui ensenyament, sigui on sigui, sigui territori, hagin de passar prèviament a trobar l'aprovació d'uns senyors que estan en un altre lloc i que diuen sí o no, sí o no. Per tant, el temps s'allarga i, per tant, en qualsevol cas, és improductiu en tots els sentits. Però pensar en que hi hagi una presidència... és que ja sabem que a les 20... Què cony, les 24 hores? A l'hora ja estava presentat el Constitucional. I com a conseqüència, això no té camí. No cal que se li doni voltes. Això no té cap mena de camí. Està tallat ja abans de començar. Per tant, a mi em sap greu perquè la gent, en general... els que no tenim el poder ni de decisió ni d'execució, estem en aquest moment amb les mans lligades, absolutament, al marge de determinades coses. Ahir a les declaracions del senyor Rajoy, un moment determinat, doncs van ser molt significatives, com sempre, no? Pel que diu i sobretot com ho diu i el que no diu. I va dir una cosa com aquesta. A ells... no va dir ni... ells han de canviar perquè han portat les coses a un, fins a un punt inacceptables i inadmissibles. I llavors, nosaltres no som els culpables, són ells. Aquesta insistència en dir, no, jo li diria, escolti, perdoni, vostès no són culpables i ells tampoc. Però cap dels dos, de veritat, s'ha posat a enraonar per intentar solucionar-ho fins al punt. Perquè les lleis... Lourdes, existeixen. Les lleis s'han de complir. Les lleis, hi ha un últim lector de la llei, sempre que és el jutge o la jutgessa, que és l'últim lector, que és el que ho diu.
La Constitucional, però les lleis... lector sempre és el Constitucional. Després del Constitucional...
aquí hem de parar. Però aquí ha arribat un moment en què això ja no és així. I és més...
No és ministre... així? Quina garantia perdona, tens?
El ministre de Justícia,
sí,
senyor Catalán,
sí,
que a vegades diu català,
sí,
doncs diu, s'avança, sí, els mesos dient una cosa que passarà, sí, amb el temps.
Saps què? Fent referència a la suspensió.
Sí,
si m'ho deixeu.
Escolta, hi ha un senyor que es diu Patricio Echevarría, si no m'equivoco, sí, que era el capdavanter dels que van entrar al local de Madrid fa uns anys, amenaçant, picant, pagant una reunió a la llibreria...
Blanquerna.
Bueno, aquest senyor va ser jutjat, amb altres. Va ser jutjat i va ser condemnat a 4 anys de presó. Fa 2 anys que va ser condemnat a 2 anys de presó. On està? I per què no estava a presó, aquest senyor?
Perquè té família.
No sé, aquest senyor, perquè va dir que tenia família. Tenia un nen de 2 anys i mig i, a més, tenia feina. Bueno, llavors jo pregunto, el senyor Joaquim Forn, per dir algú, té 2 fills també i ara no té feina, pobre. Per què estava a presó, bueno, el senyor Forn i el senyor Patricio Echevarría no estava a presó?
Jo crec que un delicte més gran a un país és aquell que vol dividir-lo. I aleshores, m'imagino, és de tal gravetat, que clar, no és comparable amb el que dius. Aquesta és una de les raons. No, és la gravetat del delicte.
Però a veure...
Número 2.
Un no ha sigut jutjat encara.
Aviam, mira, de vegades... Jo no... Sense voler comparar, eh? Però quan un trobes, el trobes amb l'arma, amb totes les proves que, diguem-li, identifica que és el culpable, potser no està jutjat, però hi ha indicis suficients com per fer per un favor. Acte preventiu que per, també ho dicta el jutge. I llavors, lo, va per fer el senyor favor. Ministre català, no va ser una altra cosa que interpretar, d'acord amb el codi, les possibles conseqüències i preveure com es aniríem provocant els fets segons el que prèviament havien manifestat a través dels seus autes el jutge Llarena. Per tant, jo quan diuen la gent oh, i el ministre català ja ho ha dit, bueno, escolta'm, és que qui coneix del tema pot tenir la seva opinió de manera i l'únic que va manifestar és això, la seva opinió. No entenc perquè la gent es posa les mans al cap.
Però, escolta, perdona, és l'opinió del ministre de Justícia.
Sí.
No és l'opinió de l'Alba Roda.
El ministre de Justícia.
De Lluís Ribas.
I què?
És l'opinió pues, del ministre.
Clar,
el ministre de Justícia, al seu càrrec, li, sí. no li permet dir per mi...
Qui diu que no? Ah, per tu.
Per mi,
d'acord. Aquí jo... ja hem arribat a... Ja està,
Lourdes,
totalment d'acord, per tu.
Abans que continuem.
Escolta,
Lourdes...
Li pregunten... Perdona, li pregunten...
Si no hagués
contestat... Prevaricació, què dius? Què té a veure?
D'alguna manera sí, és prevaricada. Diríem una cosa que podria passar en el futur.
D'acord amb la llei. D'acord amb fent una lectura...
No, i a més no estic d'acord amb tu amb el tema que dius tu que de la divisió. No, senyor, Catalunya no vol dividir res. Catalunya no vol dividir res.
Però si es va declarar la república, per l'amor de Déu, o no es va...
Però això no vol dir dividir.
Perdona, es comença la tertúlia dient...
Què vol dir dividir? Què vols dir dividir?
Doncs separar un tros del territori. Anar en contra de l'article 2 de la Constitució.
Que no se separa res, que nosaltres ajudarem amb Espanya a tirar endavant. O sigui, és una oportunitat per Espanya que Catalunya faci...
Albert, per favor, no m'ho veure fer garces per Déu.
Des del punt de vista europeu, des del punt de vista ideològic, des del punt de vista polític,
no m'expliquis
Catalunya està fent una referència política molt important.
No m'expliquis contes, per favor, sisplau.
Que la gent d'Europa s'està qüestionant el tema dels pobles.
Aviam, Albert, per favor.
Ja està, no passa res.
Que no són separatistes els que han programat la república, potser ets tu l'únic que ets república i no ets separatista.
Jo dic que no dividiran res, que vull dir que tots els països i tota la comunitat europea funciona d'una manera determinada.
Això
de la divisió és
un
argument,
és
un argument que evidentment no us utilitzeu. Mira,
de fet, a la justícia aquestes declaracions del ministre català han creat ja, diguem, dues tendències.
Això és una altra cosa, però el ministre a no pugui respondre una pregunta, li fa un mitjà de comunicació dient-li què creu i tal, doncs mira, d'acord amb la llei, d'acord amb el que ell sap, doncs va dir i que això provoca uns efectes,
pues no dic que no.
La interpretació
perquè
de la
és una falta de respecte. I tots els juristes que parlen també tenen falta de respecte,
no per
favor.
Home, no,
no, però tenen càrrecs,
no
eh? Hi ha gent que parla que té molt càrrec,
bueno,
home, és clar, si agafem tot per la punta. No, vosaltres agafeu tot sempre per al que us convé.
Home,
per al que us convé.
No, no, però
doncs,
convé, no,
doncs
no,
per
el
que pensem.
No, sembla molt
doncs
bé,
jo escolta, també.
Això està clar.
Té tot el, doncs és lícit que diguis i que opinis una determinada cosa.
Només volia apuntar una cosa que quedi clar. Efectivament, tot el que dic jo és perquè jo ho crec.
Bueno, sí, sí, és, ho has dit. No, no, en el moment...
Jo no parlo per altres,
guinyol.
Eh?
Eduard, en el moment que has dit sota la teva opinió, no. És
clar.
Que no fa falta parlar per ningú per, diem-li, llegir literalment una cosa. Ara, sobre això es poden emetre opinions. Aleshores, quan no s'especifica segons la meva opinió, tu dius segons la teva opinió, d'acord, cadascú té la seva i es respecta.
Sempre.
Ara, generalitzar no. Generalitzar no, no és l'opinió de tothom.
No,
és la teva,
jo
exclusivament.
Cosa, la meva tesi, i realment no puc estar equivocat, penso que Catalunya ha fet un pas molt important per una Europa moderna i per tant hem de buscar una solució diferent al sistema establert. Per tant,
segons
dir,
la meva opinió,
això està reconegut des d'Europa.
Sí.
Dir que, doncs,
reconegut des de les agències
Lourdes,
de qualificació
Lourdes,
que estan
Lourdes,
dient que fins i tot reconsideren la qualificació espanyola per culpa de Catalunya.
Hòstia, jo també hi ha el temps.
Moody's, no, sí, mira tu, llegeix-te la informació econòmica.
Escolta, aquí no, el que no es va solucionar, que se n'hi havia solucionat, que era l'únic camí lògic per solucionar, era l'Europa de les regions. I això no va interessar, perquè és més fàcil mangonejar alguns països grans que molts de petits, perquè això hi és solucionat molts temes, molts temes, molts temes. L'Europa de les regions, que primer, quan va començar Europa, es plantejava, jo crec que allà ha sigut la solució més bona per tothom.
Quan no, parles de mangonejar, no has llegit un últim article del País?
Hòstia, no, llegeixo aquest diari fa anys.
Jo ho dic perquè, per exemple, no sé si hi ha por, però quan fan, diem-li, alguna investigació, potser convindria seguir-ho,
Bueno.
Us el recomano, l'article del País.
A què fa referència?
A Sant Cugat del Vallès, amb el tema del 3%, ho dic perquè quan és petitita i gran, el tema del mangoneig.
Però què té a veure?
Per, si trobo, per el no, tema del mangoneig.
No, però si jo per fer,
per el tema del mangoneig.
Què vols dir? Quan és petit n'hi ha més?
No,
no, però això, no, això a mi no m'afecta els meus, el que jo penso,
Perquè jo tant també llegeixo.
Si és gran, hi ha mangoneig, i si és petit, tant o més.
No.
Perquè tots es coneixen i saben com han de actuar.
Sí, sí. No, sí, jo estic en contra del mangoneig tot, el petit i el gran,
Per suposar, però vull dir, jo no faria diferència si és gran hi ha mangoneig i si és petit no.
Bueno, jo l'única cosa que deia era la meva tesi, que Catalunya ha fet un pas important per la política i per el sistema d'organització del territori. Per tant, jo penso que seria una cosa important que Espanya també se n'adonés que, evidentment, aquí ja passa alguna cosa, que no és que passi res, vull dir, encara estem al segle XVII, no. Vull dir, ha passat una cosa i, per tant, jo penso que s'hauria de gestionar d'una altra manera. Punto, ja està. Una altra cosa és que tinguem més raó o menys raó. Però, vull dir, d'alguna manera, Catalunya ha sigut capdavantera amb això i penso que està molt bé.
Bé, com que encara queda molt, molt camí i aquest és el tema d'actualitat des de ja fa molt de temps, no només mesos, sinó també algun any, doncs canviarem d'escenari i us proposo un tema que m'ha cridat especialment l'atenció, com a dona, ho dic. Avui el periòdico, a la portada, parla d'uns busos en parades nocturnes per a dones. O sigui, parades específiques per a dones en un horari de nit nocturn.
No ho he llegit, això. No ho posa, el periòdico?
De fet, a Terrassa, Bilbao, explica la notícia, aproven la mesura i Barcelona i València s'ho estan estudiant. A més, va acompanyat d'un reportatge que titula "S'ha de tenir ovaris per tornar sola a casa de nit". Bueno, en aquesta taula som dues dones que segurament hem sortit de nit, en algun moment hem anat soles i segurament hem tingut por en algun moment.
Jo arriba un moment que no ho entenc.
Jo he estat agredida.
Arriba un moment en què hem d'arribar a aquestes situacions tan absurdes, però sembla que necessàries alhora.
Sí. Sí, mira, això és el mateix que... Una cosa és el que desitgem. Desitgem una societat estupenda, magnífica, amb gent el més educat possible i tot el que sigui. Una cosa és el que desitgem i l'altra és el que es produeix. Hi ha lladres, hi ha delinqüents. I en aquest cas, les dones ho tenim més fàcil per pagar el pato, permeteu-me l'expressió. I se'ns castiga més. De totes maneres, evidentment a la nit, però jo he estat agredida més d'una vegada, i ha estat de dia. I, a més, jo em preocupo molt perquè la meva resposta és agressiva. I, clar, em preocupa molt perquè al tenir una resposta agressiva, també les conseqüències que puc tenir són molt més greus. Val? Però, ja us dic, de nit, clar, també perquè no m'he proliferat a la vida nocturna i no hi vaig, sempre he tingut por, i de dia, normalment, per segons on vaig... miro enrere. Ara, permeteu-me una anècdota. Una vegada, joveneta, o sigui, més jove, però ja gran i casada i tal, anava amb la meva mare, li agrada molt passejar pel barri gòtic i anar contemplant i mirant. I jo, a mi sempre m'ha fet respecte anar pel barri gòtic. Ara potser no en tindria tanta, però fa 20 anys a mi em feia molt de respecte anar pel barri gòtic. I una vegada allò, ens van posar un fulletó i vaig donar un crit. Només perquè ja anava en tensió. Vaig donar un crit que tothom es va girar i, senyora, li donem un fulletó. Vull dir, sempre hi ha anat una mica en alerta quan vaig quins determinats llocs.
Però les polítiques defensives no sé si són positives o no. Vull dir, moltes vegades aquestes polítiques defensives en el qual doncs, creen una situació i un estat determinat, doncs llavors culturalment la gent pensa que evidentment això és xauxa, que a la nit tothom és delinqüent. No? Per tant, s'ha d'anar molt al tanto aquestes polítiques defensives, com es gestionen, perquè si no encara potser són pitjors que normalment no, doncs, fer una política...
La protecció no, però, és dolent. No és dolent
una política
la
natural
perquè...
que s'ha de solucionar culturalment.
Saps el
i això
que passa?
És el que
d'alguna
manera s'ha de posar...
Sí, però hi ha molts malalts, eh?
Bueno,
hi ha molts
sí,
malalts
bueno,
de cervellera
sí,
i saps
sí,
el que passa?
Sí, clar.
Que no van, diguem-li, a cara descoberta, van amagats sobre pell de xais.
Lluís?
Jo diria que és un tema d'educació i és molt important. Però, esclar, poder estem d'agafar mesures preventives de moment, però jo crec que és un acte, un sistema d'educació. Fixeu-vos que ara han violat amb una soldata dintre un quartel. Vull dir que això és horrorós. Vull dir, l'han drogat i això. A dintre un lloc tancat...
Seus mateixos companys.
Els seus companys.
És terrible.
I amb una gent que se suposa que tenen una educació, una
disciplina.
Una disciplina. Per, sí, gràcies. Sí. Fèrria, no? Vull dir que es té d'ensenyar molt amb educació. I jo crec que no has de deixar en petites coses com es fan normalment agredir la dona, perquè hi ha molts actes diaris, que és una agressió a la dona, que a vegades es fa com a conya o com no sé què, com si no passa res, i això ja em sembla que ho tenim de reconduir.
Jo la veritat és que és un tema que penso que no és nou, evidentment.
És tan antic com la humanitat, no?
És tan antic com la humanitat, exactament.
La condició humana. Sí.
Però va haver-hi, parlo d'ara d'aquí, de Catalunya o de l'Espanya, va haver-hi uns anys que semblava, sobretot a partir de la transició, que semblava que això havia canviat una mica. O sigui que des del punt de vista social, educatiu... el fet de fer doncs, ja les classes que eren mixtes, el fet de que a l'escola ja juntés nois i noies, donava la sensació de que això era un principi d'un petit canvi. Una generació determinada, la generació doncs, que va començar, que estava a la primària i a la secundària, als anys 70 i pico, jo penso que sí que va fer una petita modificació, que també, com ja remuntaríem al maig del 68, que també una de les reivindicacions era aquesta. Però, d'una forma estranya per mi, d'una forma sorprenent per mi, unes generacions que tenien tots els elements com perquè això no es produís, ha augmentat, no ha disminuït, sinó al contrari, ha augmentat. Perquè quan jo era jove, fa molts anys, evidentment, doncs hi havia una repressió sexual terrible i es podia no entendre ni justificar, però es podia pensar que des d'un punt de vista de reacció es podia produir aquest tipus d'acció de violència sobre la dona perquè no es tenia un tipus de relació oberta normal. Quan es produeix el fet de l'apertura sexual i quan les dones decideixen que elles també tenen sexe i poden decidir quan i com i amb qui fer-ho, doncs sembla, que aquestes motivacions que es podien produir d'agressió per violentar una situació que l'altre sempre suposava que hi hagués relació, hi havia una situació de sempre, no, això, fins aquí sí, petó sí, fins aquí no podem passar. Doncs sembla, dius, en un moment on, diguéssim, el sexe és obert i des de molt joves la gent en té d'una forma natural, sembla difícil d'entendre que creixi la violència envers el sexe. És a dir, quan era una època on la dona, per convicció, per educació...
Amb límits. Per,
sí, es negava d'una forma regular, no és que s'entengués, és que hi havia una causa-efecte. Però en un moment en què això no és així, i jo francament us ho dic, no ho puc entendre.
Dius a la dona, Eduard, però jo crec que també els homes eren com més respectuosos. O sigui, la veritat és que, jo penso, no, en l'època de la meva mare, no sé si hi havia xifres o no, però es produïen tantes violacions com es produeixen ara.
Sí, potser més encobertes, també. No?
Estaven encobertes? No,
sí, no, però
això, no ho sé,
però
jo.
Això és el que dic, que quan canvien les condicions sociològiques... Amb una tendència que això no es produeixi, a mi em sorprèn no que es produeixi, sinó que hagi augmentat, i a més amb molta més violència.
Sí.
I a més amb les xarxes en aquest cas també tenen a veure, perquè això sí que ho sabem, tenen la part positiva com tot i la part negativa. I la part negativa és que hi hagi una sèrie de gent, el tema de la manada seria un exemple claríssim, de gent que no només fa això, sinó que ho publicita i, a més, ho estén i s'extenen diferents gent, diferents grups, que agafen aquella imatge, agafen aquesta imatge i resulta que ells també la comparteixen. Jo us ho dic, no ho puc entendre.
Jo de vegades, i amb això, no sé si no sóc molt políticament correcta, però de vegades amb les alumnes els hi dic. Perquè, clar, també, doncs, com que tots tenim drets, jo tinc el dret d'anar on vulgui i anar com vulgui i no ser agredida. I jo els hi dic, sí, sí, però també he de ser prudent i vigilar en qui vas, com vas i en què pots trobar. Dic, si jo em poso plena de joies i me'n vaig a la mina, probablement tindré algun disgust i em poso per allà a passejar. Vull dir, potser amb prudència el que faré serà anar d'una altra manera. O sigui, jo no t'estic traient a tu el dret, tu tens tot el dret. Però
jo tenia
no
criminalitzar barris, perquè en el fons, evidentment...
No, perdona,
doncs,
no criminalitzo ningú un barri, tu. Si dic que la mina és criminalitzar un barri, doncs...
No, vull dir, estigmatitzar un barri en el funcionament de les declaracions que fem públicament.
Escolta, dir, tant, és un centre de drogues, està controlat per unes famílies gitanes i tal, vull dir, són ganes de buscar, diem-li, el contrapunt. Quan dic això és, tu te'n vas a determinats llocs...
No, és que jo vull fer una pregunta.
Sí.
Aquesta reflexió li feies a una alumna.
No, a una no, al grup classe, amb veu alta, per tots, perquè
amb un noi
al sortir va haver d'anar van sortir el vespre i es veu que n'hi havia alguns mamporreros o no sé, gent que estava a la porta de la discoteca i amb un amic seu doncs el van empantar, el van anar-lo a defensar i van treure, no sé, algun instrument i li van fer un trau. I jo li vaig dir, davant de la gent violenta, el que heu de fer és sortir corrents. Això li vaig dir amb el noi. I després, a partir d'aquí, va venir l'altre. Que jo, els hi vaig dir, jo reconec que el meu instint és la de tornar-m'hi, però el que sempre he dit amb els meus fills és, davant de gent agressiva, en aquest cas era amb el noi, o sigui, tot va sortir pel noi, li vaig dir, marxeu corrents, perquè, mira, t'han fet un trau de 3 punts, però qui no et diu que tal vez hi pogut fer més greu i deixar-te una seqüela? I davant d'això, per mi, ho tinc claríssim.
Doncs és un altre dels temes que sembla que no s'acabaran demà i no trobarem pas la solució aquí a la cantonada.
No, però,
a la cantonada.
Però s'ha d'insistir, treballar i per tant, doncs,
i tant. Per cert, que dèiem, parlarem dels Premis Ciutat de Sant Cugat, no ens ha donat temps. El Lluís, efectivament, és un dels 14 nominats. És un dels 14 nominats. El dia 27 de febrer hi ha la gala al Teatre Auditori, però hi ha tota aquesta setmana encara per a les votacions.
Febrer?
Jo...
El 27 de febrer.
27 de febrer?
6 de febrer.
La gala, sí.
Sí, jo voldria dir que hi ha una persona que s'ho mereix molt per mi. Sí, sí, sí.
Però molt ràpidament que estem fora, ja.
La senyora del càncer, no sé com es diu, però la senyora que porta tot el tema del càncer, que fa molts anys que s'ha treballat
en
el tema.
Marta Martí.
Vull dir que...
Senyora i senyors, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve.
Adéu.
Bon dia. Adéu. Of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. Then we'll know and think to myself.